benvinguts. Passeu, passeu, a les vistos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Deo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. Abriremos la edición de hoy con Josep Martínez, que nos hablará del homenaje a Miquel Grau.
Per cridar vull l'estatut, a Miquel assassinaré.
Com després us comentaran, el pròxim dissabte 25, des de Carrevolta hem organitzat un homenatge a Miquel Grau, però volíem aprofitar aquest espai inicial per a contar un poc més qui va ser Miquel Grau. Miquel era un jove alacantí, militant del moviment comunista del País Valencià, que va ser assassinat l'any 1977 com a resultat de la ferida que li va provocar un maó llançat des d'un balcó mentre participava en l'enganxada de cartells per a la manifestació del 9 d'octubre, de la diada del País Valencià d'aquest any. Volíem remarcar aquest fet ara que ha tornat justament la passada manifestació del 9 d'octubre a València, la violència feixista. Per desgràcia, sembla que estos fets continuen molt arrelats i perquè continua d'actualitat volen reivindicar la seva figura que ha quedat en la memòria dels valencians, entre altres en la cançó molt emocionant que li va dedicar el grup Altai. Bona vesprada, amigues i amics. En l'edició d'avui, en primer lloc, tindrem la secció Lletres a València, en la qual comentarem algunes novetats literàries. En segon lloc, entrevistarem a Margarida Castellano, que ens parlarà al voltant de la narrativa en català escrita per dones immigrants. Després, com és habitual, Adelín Martínez ens portarà la seva secció de músiques d'un país clandestí. I finalment, el mateix Adelín ens contarà la programació de Carrevolta per a les pròximes setmanes. Rescatem la secció de Lletres a València. Precisament avui entrevistarem una de les guanyadores del Premi Octubre d'enguany, en concret el Premi Octubre d'Assaig, que és Margarida Castellano. I és que al llarg del mes d'octubre hi ha una barbaritat d'activitats literàries al País Valencià. S'entreguen això mateix, els Premis Octubre, però també els Premis Ciutat d'Alzira, els Premis Ciutat de Sagunt, i a banda es celebra a finals d'octubre i en este cas a principis de novembre la Plaça del Llibre, que ha arribat ja a la cinquena edició, que es celebra a la plaça de l'Ajuntament i que és una activitat ja consolidada de difusió del llibre en català. D'entre tot l'allau de novetats de les últimes setmanes volem destacar per una banda una novel·la peculiar que és Les quatre vides de l'oncle Antoine, del periodista i també narrador Xavier Aliaga. En este cas, Xavier Aliaga, que no va conèixer el seu oncle Antonio, s'endinsa en el passat familiar per intentar traure llum i desvelar les misèries i grandeses d'aquest personatge de la seva família. El seu oncle, Antonio Aliaga, hagué de fugir d'Espanya durant els primers anys de la postguerra i les seues activitats antifranquistes a la clandestinitat l'obligaren a deixar dona i dues filles a Carcaixent i allistar-se a la legió estrangera. Tot això, al si de la seva família, Antonio es va convertir en un personatge misteriós, esmunyedís i mític. Com ja hem dit, en aquesta novel·la, Aliaga compta per una banda que hi ha de veritat la vida del seu oncle i per altra banda, i és una de les gràcies d'aquesta novel·la, tot el procés d'investigació i tots els dubtes que sorgiren en l'elaboració del llibre. Aquest llibre ha guanyat enguany el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la i està publicat per Angle Editorial. Ara mateix Aliaga està de gira presentant el llibre, o sigui que si vos interessa estigueu pendents dels diversos actes que hi hauran al llarg del país. Per altra banda, la segona recomanació que volíem fer-vos és la poesia completa de Marc Granell, que abarca des de l'any 1976 fins al 2016. És una publicació de l'Institut Alfons el Magnànim, que arreplega tota l'obra, inclosa la poesia infantil i alguns textos inèdits d'una de les veus més importants i més estimades de la poesia valenciana actual. El pròleg del llibre corre a càrrec de Francesc Calafat i allí diu això, que jo crec que és suficient com per a que us interesse llegir aquesta obra completa. Quan llitges els poemes de Marc Granell, et sents sacsejat per una tralla d'emocions i cruesa. L'espiral de lucidesa dels seus versos t'atrapa com els fils en una madeixa i restes engolit per una veu commosa i rabiosa davant el corrent fangós de la vida. Comentat adés, tenim així amb nosaltres a Margarida Castellano, que està guardonada amb l'últim premi Joan Fuster d'Assaig pel llibre Passats i presents d'allà i d'ací, memòria, identitat i jo autobiogràfic en la narrativa en català, escrita per dones immigrants. Bona vesprada, Margarida.
Bona vesprada.
El llibre encara tardarà una mica en eixir, no, Margarida?
Sí, el llibre, segons van comentar, es publicarà en l'editorial 3 i 4 i eixirà per a la Fira del Llibre. Per tant, ara allò que estem fent és arrodonir un assaig que es presenta en format d'assaig però que prové d'una tesi doctoral. Aquesta tesi doctoral, en realitat, és una investigació que he dut a terme doncs, tota la meva vida acadèmica des que vaig acabar la carrera fins al 6 de setembre que vaig lliurar el manuscrit a aquests premis i bé que comença en una data concreta. Comença l'any 2004, quan em van donar una beca de doctorat en la Universitat Nacional Autònoma de México i cap allà que me'n vaig anar a investigar la literatura que creaven les dones que vivien als Estats Units d'Amèrica, però que recuperaven una identitat familiar, que era la mexicana. Aleshores, elles ja eren segona generació, tercera generació, és la literatura xicana, femenina, i recuperaven estos orígens quan, en la majoria dels casos, el seu vincle amb la que reivindiquen com a terra originària quedava en els viatges d'anada i tornada que feien els estius. I justament aquell any, l'any 2004, m'arriba que es publica ací, a Catalunya, una autobiografia, una reivindicació també de la identitat, que es deia Jo també sóc catalana, escrit per l'autora Najat El Hajmi, que posteriorment ha estat premiada amb el Premi Ramon Llull, per exemple, de novel·la. En aquell moment doncs, vaig creuar la informació, no? Vaig dir, ja hem arribat. La nostra literatura també reivindica una identitat híbrida que és doncs, allò que es reivindica en la literatura postcolonial. I aleshores vaig canviar la direcció, vaig dir, molt bé, centrem-nos cap allà, agranem cap a casa ara.
Abans de res, donar-te l'enhorabona pel premi, el llibre tardarà en eixir, però s'han volgut avançar i parlar ja amb Margarida. precisament perquè deia Sara, aquestes veus, sobretot en la narrativa en anglès, en menor mesura en francès i en portuguès, ja des de mitjà del segle XX s'han anat incorporant veus procedents de les antigues colònies. En canvi, així és una incorporació molt recent, però que diria que ha entrat amb bastant força, no?
Efectivament, aquesta literatura pertany als trets característics de la literatura postcolonial. Ens estem basant en unes societats que pateixen uns processos de descolonització i que aleshores els habitants d'aquestes antigues colònies de sobte han de reinventar-se en les escletxes d'una societat hegemònica que durant molt de temps se'ls ha apartat. Com bé estaves dient, aquesta literatura també ocorre tant en la literatura anglesa com en la literatura francesa, aquesta literatura beurre de les antigues colònies, i curiosament, en el cas nostre, en el cas del català, Catalunya no ha patit mai un procés de descolonització, almenys fins avui en dia. Però sí que és cert que amb els moviments migratoris que es produeixen a partir dels anys 90, del segle XX, sobretot els dels anys 90, de sobte es reivindiquen unes identitats que són híbrides també, que estan formades per trencaclosques i que també parteixen d'aquests viatges d'anada i tornada al país d'origen. Najat el Hashmi, en certa mesura, és pionera, tot i que prèviament ja estava Francesc Candel amb els altres catalans, hi havia ja una literatura masculina, sobretot, que tractava aquest tema. Però m'interessava el punt de vista de les dones, és a dir, per què les autobiografies de les dones són diferents i què aporten, i en casos de cultures tan oposades com pot ser la catalana, amb un rerefons cristià, i l'àrab, la marroquina, amb un rerefons i un passat molt diferent, i una concepció de la dona també, que fins i tot avui en dia ens xoca, doncs m'interessava centrar-me en aquests processos femenins, en com les dones s'insereixen en la nostra societat i reivindiquen aquesta posició de dona catalana de color al segle XXI.
Sí, perquè és cert, tal com deies abans, que hi ha un precedent, que és tota la literatura sorgida a partir de la emigració, diguem, interna des de l'estat espanyol, però, entre altres diferències, el que ocorre ara és que, efectivament, la majoria d'aquestes narracions són femenines, no? Perquè, a banda de que tu t'interessa per aquest aspecte en concret, realment és un dels trets remarcables d'aquesta fornada, no?
En principi, centrar-me en el cas de les dones era perquè estem acostumats a un discurs, també en la biografia, que ens parla sempre des de la posició home, blanc, occidental. Si li pegàvem la volta, obteníem dona, de color, immigrant. I per tant, ixes eren les autobiografies que m'interessaven. I després per què? I ara ja com a docent que sóc, en les aules, on més notem la diferència cultural, és en el cos de les dones. I és en el cos de les dones marroquines. Perquè són elles les que han de triar si portaran hijab o no. I de sobte d'un dia cap a l'altre porten hijab. I aleshores nosaltres com a professors estem oferint uns referents literaris que no els pertanyen. És que és el concepte aquest anglès tan curiós de I do not belong. I és que realment a elles no els pertany Mor una vida es trenca un amor. Per molt meravellosa que siga la novel·la i per molt arrelada a la nostra societat que estiga, està molt bé llegir Mor una vida es trenca un amor, però també està molt bé llegir de Nadora Vic, perquè te conta una història que no trobem en la nostra tradició literària. Els estem oferint altres lectures que els ajuden a sentir-se identificats. I recordem que en l'adolescència és molt important sentir-se identificats amb la literatura. La literatura té un efecte reparador en aquest sentit. I per tant, centrant-me en aquestes dones, en Agnès Agbotón, en Asha Miró, en Laila Carruix, en Najat el Hashmi, doncs obtenia uns textos que a classe me generaven uns debats magnífics, perquè ja els estava oferint una altra cosa als alumnes, i doncs per ahir vaig seguir investigant.
Hem parlat sobretot de literatura produïda a Catalunya. Hi ha algun cas ja en el País Valencià o a les Balears?
Va ser una alegria per a mi conèixer el fet que el Premi Sant Bori 2017, en el primer cicle de primària, l'ha guanyat una xiqueta senegalesa, valenciana, d'origen senegalès, tot i que no caldria dir que és d'origen senegalès, perquè ella és valenciana, el títol del qual és Jo soc Tiguida, que és un títol meravellós perquè aquesta xiqueta també s'està reivindicant. Vull dir, una xiqueta de 6-7 anys ja està reivindicant una identitat que és diferent a la resta d'identitats i que ens enriqueix. I el fet que ho faci en valencià és que finalment, per tant, les nostres polítiques educatives i la nostra estima a la llengua, a la terra, a les tradicions, no hi ha que els hem inclòs, que no m'acaba d'agradar la paraula aquesta d'incloure perquè sempre es fa des d'un punt de vista una mica hegemònic, però que sí que els hem englobat, ells se ho han cregut també, i es tractava de que els altres ja no són els altres, som nosaltres, som tots nosaltres, i per tant que ella és Tíguida ens inclou a tots també. Vull dir, tots som Tíguida realment, n'hi ha tantes Tíguides diferents a les nostres aules i és tan positiu que es reivindiquen i que ho facin amb la nostra llengua, és que és meravellós.
A banda de tot, des de fa un temps estàs dirigint un cefire específic de plurilingüisme, contra un poc aquesta experiència més del dia a dia de xafar carrer.
Per a mi xafar carrer són les aules, això és cert, i tota la meva vida està estructurada en anys acadèmics, això vol dir que la meva vida comença a setembre i acaba el 31 de juliol. I doncs enguany és un canvi. Enguany, efectivament, estic dirigint un centre de formació del professorat específic de plurilingüisme, que és uno d'aquests 7 cefires específics que ha generat la Conselleria d'Educació, Investigació i Ciència. El fet de deixar de xafar aula sí que m'ha costat. Totes aquestes investigacions que fem més a nivell acadèmic, en l'aula és on es plasmen i on pots veure la realitat de tot allò que és una mica eteri. I doncs passar a l'altre costat, a posar-me en contacte amb professors i mirar de quina manera ens podem organitzar, m'apassiona la idea, em sembla meravellosa, però enyore l'aula. El que intente és aportar allò que des de la meva experiència puc aportar, però sobretot escoltar al professorat, quines són les necessitats. I justament una de les necessitats que ens transmeten és la d'integrar les llengües familiars en l'aula. I no només les llengües, sinó també les cultures d'origen. De quina manera es poden integrar aquestes llengües familiars i com podem aprofitar que ja som una població bilingüe per a integrar la resta de llengües. Aquesta és una de les línies que estem investigant i que estem intentant coordinar i bé, doncs de l'altra també, centrar-nos en tot allò que té a veure amb el plurilingüisme per se. Vull dir, som un país bilingüe, tenim la sort de tindre dues llengües i a partir d'aquestes dues llengües com elaborem la nostra identitat també i com aprenem la resta de llengües europees o la resta de llengües dels nostres companys. Això ens provoca una sensibilitat peculiar i realment les persones que ja som bilingües estem més oberts a d'altres llengües i a d'altres cultures. És un repte apassionant i esperem que textos com el que parlàvem d'aquesta xiqueta, d'aquesta Tíguida, doncs comencen a tindre rellevància i comencen a arribar a les nostres aules també, que es publiquen i que formen part de la nostra literatura contemporània valenciana.
Acabes de comentar que ara estàs en un cefire però que vens de les aules de secundària. Compta'ns alguna experiència bonica, engrescadora que hagis viscut.
D'experiències boniques i engrescadores, la veritat és que porta la maleta plena. Sí que és cert que pel que fa a la temàtica concreta de l'assaig, que és de quina manera acollim aquestes noves identitats, hem de tindre en compte que mentre a Catalunya, que és qui ha generat aquests relats en la seva majoria, durant molts anys han existit les aules d'acollida, al nostre país allò que hi havia eren les aules de compensatòria. I és que la semàntica és molt important, no és el mateix acollir que compensar. Quan preguntaves abans si al País Valencià existeixen relats d'aquest tipus, si al País Valencià hem patit uns anys d'un desvertrament tan bestial que no n'hi ha hagut manera de donar acollida a aquestes identitats perquè el que s'intentava era una homogeneïtat. Així i tot, en les aules d'acollida que he treballat sí que he pogut constatar que és mitjançant la literatura que aquests alumnes s'han pogut empoderar i han pogut sentir-se reflectits. I aleshores, mitjançant la literatura hem après la llengua i mitjançant la literatura hem après costums i mitjançant la literatura hem après dels uns dels altres. I això seria, bàsicament, l'experiència més colpidora.
I ja per acabar, sempre que portem algú relacionat amb els llibres, amb la literatura, els demanem que ens recomanen tres llibres, així improvisat.
Per descomptat, aquestes autores les recomane les quatre, que són Ajat el Hashmi, Laila Karrouj, Agnès Agbotón i Asha Miró. Però també m'agrada molt, i pel que em comentaves, del cas masculí, Pius Alibek té una autobiografia novel·lada també que es diu Arrels nòmades. i em sembla meravellosa com a novel·la i per a entendre què significa allò de no tindre unes arrels arrelades al lloc on vius, sinó que les arrels estan molt més enllà. També per a entendre aquest fet que la frontera, que actualment ens ofusquem la creació de noves fronteres, doncs la frontera ha deixat de ser, o hauria de deixar de ser, un espai àrid, i la frontera en realitat hauria de ser una finestra oberta. I doncs reivindiquem esta vida entre fronteres.
I fins així, entrevista amb Margarida Castellano. Esperem que vos hagi interessat i estigueu pendents per a quan isca el llibre. Gràcies, Margarida.
Gràcies a vosaltres.
Hem tingut avui amb nosaltres a Margarida Castellano, guanyadora de l'últim Premi Joan Fuster d'Assas pel llibre Passats i presents d'allà i d'ací. Memòria, identitat i jo, autobiogràfic en la narrativa en català, escrita per dones immigrants. I ara passem a la secció més veterana del programa, les músiques del País Clandestí, de Lee Martínez.
A músiques del País Clandestí tenim un deute imperdonable amb el jazz, degut principalment a que és un estil predominantment instrumental, però avui saldarem aquest deute amb el jazz made in València, que compta amb una llarga i consolidada trajectòria. Una de les últimes i felices novetats d'aquest jazz autòcton. Parlem del trio Bron, format pels músics Vicent Colonques, piano, Matt Baker al baix i Tico Porcar a la bateria. El grup té la base a València, encara que tant Tico Porcar com l'inquiet Vicent Colonques provenen de Vila-real. Aquest últim, a més, exercix de director artístic del Festival Real Jazz. Novembre de 2016 presenten el seu àlbum de debut de títol homònim i gravat als estudis Cute Records de València amb un tracklist format per 5 temes propis. Amb aquest treball el conjunt vol explorar nous camins del jazz amb una dinàmica molt rítmica, Thelonious Monk com a guia principal i tenint de referents a bandes i intèrprets com The Bad Plus i Aaron Parks. Ara sonarà Dust, un dels temes d'aquest treball i que va sonar el passat divendres a Castelló dins el Trobam, la Fira Valenciana de la Música.
I ara vos informarem de les activitats i els tallers de Carrer Volta per a les pròximes setmanes.
Continuen fins el dia 22 de novembre dues exposicions a la cafeteria, fotografies de Julio Ballester sobre Perú i Sri Lanka i Fem pinya de Gabriel Rodríguez Sanzano, una desena de fotografies sobre la moixeranga. Ara mateix està tenint lloc la xerrada Prosocialitat a la presó, a càrrec de José Álvarez, coordinador de treball social en el centre penitenciari El Dueso. Avui a les 8:30, poesia, rapsòdia letal, amb Cari F. Sor Campana i Àlex Badal. Diumenge 19, senderisme organitzat per la colla excursionista de Carrer Volta. Ruta circular a Toixa, als Serrans. Eixirem a les 9 del quiosc de l'esplanada de l'avinguda Pius 12. Per apuntar-vos, telefoneu al 96 392 2088 o escriviu al correu collaexcursionistacr@gmail.com. Bodajut, 2-4 euros. Dilluns 20 a les 9, micro obert. Dimarts 21 a les 7:30 continuen els debats oberts de la tardor amb els que pretenem commemorar els 17 anys de l'obertura de Carrer Volta. Reflexions i experiències d'intervenció social a l'àmbit dels drets socials amb Juan David Santiago, professional del treball i l'educació social, activista de la gitaneïtat i dels drets LGTB i membre del col·lectiu Diversitat Alacant. Dijous 23 de novembre a les 7:30, també dins dels debats oberts de la tardor, el capitalisme avui, alternatives des de la sobirania alimentària, amb Clara Griera, enginyera agrònoma i cooperativista, i Josep Manuel Brusqueta, economista i pastisser, amb dos participants del llibre Sobiranies, una proposta contra el capitalisme. Dijous 23 també, però a les 9:30, teatre, Jam Comedy amb Diego Barea. Dissabte 25 de novembre a les 12 del migdia, els debats oberts de la tardor i sent de Velluters. 40è aniversari de l'assassinat de Miquel Grau, homenatge en el carrer que porta el seu nom entre Benicalap i Beniferri, on col·locarem un socarrat. Intervindran la Colla Gazzara, Estrella Roja de Benimaclet, Bernat el Negre, membres d'Altai, Borja Penalba i la diputada valenciana Llum Quiñonero. Divendres 24 a les 10, poesia electrònica visual, Antes de ser maduro, a partir del poemari de Jaime Gil de Viedma, a càrrec del col·lectiu Cami Fondo. Dilluns 27 a les 9, Microbert, artista convidat Antonio Sánchez. Dimarts 28 a les 7, xerrada de debat sobre la custòdia compartida. Comptarem amb la presència de la diputada de Podem, Llum Quiñonero.
A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en aquest cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, basat en el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Yama, els dimecres de matí de 9 a 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria, els dimecres de 10 a 1, amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment, conversa en anglès en grups reduïts, els dilluns a les 7 i mitja. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja, o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web, carrevolta.org, o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i pues, explicaran més detalls sobre la programació. Finalment, vos contem que el bar-restaurant de Carrevolta està obert de dilluns a dissabte, de 1 a 4 i de 6 a 12 i mitja. Això vol dir que des del mes de setembre tenim menús a migdia entre setmana per 9,50 euros. El diumenge tanquem. També podeu tindre més informació sobre les ofertes i l'activitat del bar a la pàgina web de Facebook, facebook.com/Carrevolta. Fins així l'edició d'avui, esperem que vos hagi agradat i recordeu com cantava Lluís Jacq, malgrat la boira, cal caminar.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha. Thank you.
gran mito i doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Snape i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlotte, senyor Belix,